Hola. I comencem. Bona tarda, Òscar.
Buenas, bona tarda, Jordi.
Com estem?
Bé, bé, molt bé.
Bé, com porto la quarantena?
Pues bé, bastant bé, perquè algun rato pues, he anat a la granja junt amb un pare i al camp i això, i bueno, ara vinc de donar sang, o sigui que tot bé.
De meravella.
No m'està costant massa.
De meravella. Llavors, per a la gent que no coneix a Òscar, vale? Ara li farem quatre preguntetes i en seguida la situareu, però és un jove de Rossell, que quina edat tens ara?
Tinc 19 anys i el 3 de juliol d'aquest any faré 20.
Llavors, els teus quintos, qui són?
Pues Gerard Gavaldà, Fèlix, la Emma, la Zutoya, la Ariadna, Joel, tots estos.
Pues bueno, suposo que ara la gent ja més o menys te va situant, la gent que et coneix, la gent que et coneix pues ja sabem qui ets, per això no hi ha cap problema. I com a persona jove de 20 anys que tens, suposo que la quarantena la portes bé, però trobes a faltar una sèrie de llibertats, entre cometes, que abans teníem i ara no tenim, com per exemple quines?
Veníem en divendres o el dia que vinguéssim de la setmana, sempre ens trobàvem tots al bar i anàvem a fer una cervesa i unes tapetes i ens pues, posàvem, diguem, al dia. I aquesta tipus rutina és el que més trobo a faltar. I després, evidentment, pues, les festes d'algun fin de setmana que anàvem a algun poble o a KS o les festes, els carnavals dinadors, pues, totes aquestes cosetes que pugues o no se, se troben a faltar.
Bueno, una miqueta de sort, ja diuen que a partir del juliol, entre cometes, vida normal, així que esperem poder anar pronte als balls, pronte de festes i pronte als bars, a prendre coses. Llavors, per a conèixer-te una miqueta millor, hi he dit jo al principi que ets estudiant universitari, però què estàs estudiant, Òscar?
Estic estudiant per ser pilot d'avion. Comercial, bueno, comercial és com si lo grau, però pots dir algun que altre camí diferent, però sí, és que res per pilot d'avió comercial.
I això on estudies?
Estudio a Reus, se pot estudiar a Reus o a Salamanca, lo grau universitari, que només està a estos dos puestos d'Espanya, i Reus evidentment està bastant més prop, o sigui que molt millor. I després, l'altra manera, diguem, de poder ser pilot comercial és fent un curset de dos anys, que és com si diguessis que traus el carnet de piloto, que pots fer a bastants puestos d'Espanya, Sabadell, etc. I, bueno, vaig triar anar a Reus, perquè és un grau universitari i te dona, diguem, més facilitats per tindre després faena.
Pues de meravella, i a més, pues, com dies abans, ho tens a propet de casa, perquè no és el mateix Reus que Salamanca.
Sí, sí, evidentment.
I esta idea de pilot d'avió...
Quan acabo amb la seva...
Sí, sí, digues.
Digues, tranquil.
Vale, dic, esta idea de... Esta idea de pilot d'avió, vale, d'on te surt?
Pues jo, la veritat és que no ho tinc massa clar, d'on me surt. A veure, de minut, en uns pares, pues, he tingut la sort de que han viatjat bastant i pues, sempre m'ha agradat molt viatjar. I, evidentment, quan muntes a un avió per primera vegada sempre t'impacta molt. I hi ha gent que no li agrada gens i a mi sempre m'ha agradat, és de les meves parts, diguem, preferides del viatge. Però ma mare diu que, quan vam anar a Edimburgo, que no sé què, trobo que va ser el 2011, una cosa així, estàvem arribant tard a la porta d'embarque i mos van cridar per megafonia i quan vam arribar estava allí el pilot i el copilot esperant-nos i mos van saludar i em vaig quedar flipant, que ja no me'n recordo d'això. Però bueno, això és el que em diu ma mare i diu que això pot ser una de les desperques.
Pues pot ser un motiu, però claro, del dicho al hecho y un trecho. Llavors quan a casa vas dir, no, vull ser pilot d'avió, he acabat batxillerat i vull fer això. Què te diuen a casa?
Bueno, ho vam plantejar, bueno, no va ser quan vaig acabar batxillerat, quan estàvem parlant quan vaig acabar l'ESO, el primer de batxillerat, a mi tant primer o així, ho estàvem parlant a casa, però és que no tenia gent res clar. A mi m'agraden les ciències, m'agraden fer mates, biologia, totes aquestes coses, però sóc una persona molt activa i que no em veig fent cap altra cosa d'aquestes. I no, bueno, se me va ocurrir la idea de pilot d'avion i pues, al principi és una cosa que dius, buah, per ells diguem una mica raro o que no hi ha massa informació i pues, vaig començar a buscar informació d'això i com és la vida d'un pilot i el treball i què tal és i pues, me va agradar bastant.
Clar, és que t'ho preguntava perquè normalment tu quan preguntes a la gent jove, pues, mestre, bombero, metge, saps lo normal, però que un digui no, jo pilot d'avion també t'ha sobtat una mica.
Sí, bueno, però a casa sempre m'han apoyat des del primer moment moltíssim. Sempre m'han dit que endavant i que m'ajudaran en tot el que faci falta.
Pues sí, això és el millor. Tindre l'apoyo des de casa és el millor que pots tindre en aquests moments.
Pues sí.
Llavors, per la gent que no ho sàpiga, una de les llengües obligades, més que res perquè Òscar pues, acabarà voltant el món en avions, és l'anglès. Quantes assignatures fas en anglès?
Això és una mica raro perquè també depèn de quina assignatura i depèn del profe també. Els exàmens són tots en anglès, les proves que ens fan són totes en anglès i després les, diguem, el material d'estudi també, però hi ha profes que pues, decideixen que, per exemple, per explicar qualsevol cosa és més fàcil que nosaltres entenguem, per exemple, en castellà o ells se senten més còmodes en castellà. I si nosaltres mos apareix bé, o suposo que ho parlen en l'equip directiu, algunes classes les donen en castellà, en los powers diguem en anglès, i els exàmens se fan tots en anglès.
Vale, això vol dir que el teu nivell d'anglès, tu deus tenir el first i tot el que fa falta, no, suposo?
De nivell d'anglès, quan has d'entrar a la carrera, pots o presentar, no me'n recordo l'altra cosa, que és lo first, si el tens, o te fan unes proves i si les passes, pues entres, però que no són unes proves molt exigents. O sigui, a primer ja ho fan expressament, no fan moltes assignatures en anglès a primer perquè et vagis adaptant, després a segon ja sí que fas tots els exàmens d'això en anglès, però que tampoc, jo crec que, o sigui, quan hagués de treballar i sí que necessitaràs un gran nivell d'anglès, però de moment, diguem, entendre les classes i tot això, pues, no és cap locura el nivell d'inglès que necessito. Jo, evidentment, que he anat aprenent bastant perquè pues, el dia a dia i això, però tampoc practiques moltíssim parlar. Quan al cap i a la fi, quan estàs dalt de l'avioneta, les frases que dius són molt curtes i molt concretes. No és tindre una conversa en una persona.
És més tècnic que col·loquial, però bueno, suposo que el dia de demà, pues, si et fan volta al món, te poden ficar un copiloto que només parla anglès i clar, has de tenir un anglès fluid.
Sí, evidentment. De cara a l'hora de treballar sí que necessites un molt bon nivell d'anglès.
Llavors, també una cosa que sempre m'ha fet gràcia de la carrera que estudia Òscar, que és les fotos que veig a l'Instagram, és que sempre aneu vestits, o quasi sempre, aneu a classe en l'uniforme, com si ja fóreu pilots d'avió. Per què això?
Pues, suposo que ho fan més que res perquè te vagis adaptant, perquè a la teva vida segurament aniràs tots els dies en uniforme, i pues, bueno, és un codi que tenen a la universitat i tots els actes, classes, exàmens, sempre has d'anar, com si has d'anar un dia a la secretaria a buscar qualsevol cosa, pues, tens que anar, i els vols incluït, tens que anar en el traje. A l'estiu, per exemple, els vols, si fa molta calor, mos dicen anar en pantaló, si fa moltíssima calor, mos dicen anar en pantaló curt i samarreta curta, però respectant, diguem, los colors. Blau, els pantalons i les sabates blaves o les sabates negres i la samarreta de manga curta de color blanc. Però sí, i bueno, no ho trobo molt incòmodo tampoc. De fet, quan t'aixeques de matí saps sempre el que t'has de posar i pues, hi ha avantatges i desavantatges.
Sí, home, això que saps el que t'has de posar és de meravella, però claro, una persona de 20 anys, los pantalons de tratges, camises i tot això, ho sap planxar o n'ha de prendre a base de clatellades?
Jo la veritat és que no he planxat, no hauré planxat un o dos, perquè tinc, o sigui, tenim, jo tinc quatre camises de màniga curta i dos de màniga, no, al revés, quatre de màniga llarga i dos de màniga curta i dos pantalons. Llavors el fin de ho porto a casa, ma mare que, menos mal, ja m'ho planxa tot i m'ho arregla i jo m'ho porto i pues, tinc pa tota la setmana, normalment.
Sort de ta mare, que si no ja et ve aquí planxant los pantalons estos de punt de la ratlla, que és super complicat i se fa difícil de planxar roba així.
Sí, sí. Ho vaig intentar un dia i pues bueno, vaig cremar una cosa de la planxa, però bé, és igual.
Una anècdota més que contar el dia de demà, tranquil.
Pues sí.
Ah, llavors, claro, a classe et van explicar com funciona un avió, un avioneta i tot, però arriba el moment que has de pujar a una avioneta o un avió. Ah, llavors, com funciona el tema del vol? Com vos ensenyen a portar una avioneta al principi, després un avió comercial? Com són els exàmens d'una cosa i de l'altra? Vull dir, així una miqueta en general, el tema del vol com és?
Pues primer que res, a primer sí que no vol res. O sigui, te fan 2 hores de simulador, diguem, pa traure el gusanillo. Però, o sigui, fas tot l'any de primer, tot classes teòriques, no voles gens. Sí que pots volar de paquet, diguem, acompanyant algun alumne de tercer i quart, sempre que l'instructor i l'alumne te deixen. I després, a l'estiu que va de primer a segon, has de fer un examen de l'avioneta, que t'has d'estudiar com funciona tota l'avioneta, procediments i tot el que has de fer. I has de treure un 9 sobre 10 per poder començar a volar l'avioneta esta. I tens 3 convocatòries o 4, 4 crec. I quan, evidentment, si la proves antes començaràs a volar. Perquè una és al juliol, una és al setembre, una al gener i l'altra al març o una cosa així. I una vegada has aprovat això, doncs comences a volar. Els primers vols són molt bàsics, quasi que no toques res, t'ensenya més que res l'instructor. I després doncs, vas fent, diguem, missions. Nosaltres, per exemple, tenim programada de la missió 104 fins a la missió 152. I vas passant les missions segons, i et van posant unes notes orientatives de veure com va la teva fase de vol. I això seria com pilotes. I després, el que has dit de la transició pels avions comercials, la nostra universitat va comprar un simulador d'un avió d'estos tochos, dels comercials, que la veritat és que és una passada. I mos anirà molt bé per la nostra formació, perquè quan acabem a quart se fan tantes hores per adaptar-te ja a aquest tipus d'avió.
Vale, però jo m'ho estic intentant imaginar i a mi he volat un parell de vegades i no és que m'agrada, saps? Però bueno, ha de ser curiós. Però no deu ser el mateix volar una avioneta en el profe detrás, que ell també pot controlar els mandos de l'avioneta, que agafar tu l'avioneta i anar-te'n tot sol. Llavors, el dia que has de fer aquest examen o aquesta prova, tens nervis, tens temor?
A veure, ells ja s'asseguren moltíssim de que o sigui, l'alumne estigui capacitat per poder portar l'avioneta. Antes de fer el primer vol tot sol, un dels instructors que més rango, diguem, té a l'acadèmia, te fa un examen en fas pues, fallos de motor, unes maniobres i t'ha de veure suficientment segur de tu mateix per com poder fer la primera missió tot sol. I jo vaig tindre la sort de que esta missió la vaig fer just antes de que comences tot això del coronavirus, va ser la meva última missió, que primer me van fer el check, que es diu, que és l'examen este que has de passar, i després, el dia següent o 2 dies després, fas el que es diu la suelta, que fas 2 o 3 despegues i aterrissatges en un instructor al costat, i si te veu capacitat, tornes als hangars, te baixa ell, te deixa tu l'avioneta tot sol i ho fas tu 2 o 3 despegues i aterrissatges. La veritat és que és molt, molt xulo. La sensació que la primera, potser sí que estàs, quan estàs anant ja a la pista per despegar, doncs estàs una mica cagat. Penses en repassar-ho tot molt bé antes de despegar, fas tots els procediments, suposo que la vegada en més cuidado que ho hauràs fet mai. I, bueno, una vegada has despegat i dius, uah, ho estic fent jo tot sol, doncs és una sensació molt gratificant.
Sí, home, han d'estar ben segurs perquè si algo fas malament, si caus te mates. Vull dir, això va així. No?
Sí, sí, ja mos, bueno, mos intenten ensenyar procediments, el que més mos machaquen, per exemple, lo fallo de motor, que pues, si et falla un motor, com esta avioneta Domènech 1, pues, la porta és clara, llavors pues, has de tindre molts, molt clar els procediments que has de seguir en estos casos.
I llavors el canvi d'avioneta a avió comercial, perquè claro, tu no t'ensenyen a portar un avió comercial tot sol. Com funciona este món per poder portar un avió en gendal o en cargament?
Pues primer fem l'avioneta esta que com ja t'he dit només té un motor. Després ara este estiu, si tot va bé, farem un examen per l'any que ve poder volar un avió ja en dos motors. Però sigui sent l'avioneta, evidentment, que només caben quatre passatgers. I el canvi, la primera vegada que tu pilotaré un avió comercial, si ho vol, serà quan ja entres a una companyia. Nosaltres a CESDA, a la universitat, l'únic que fem són simuladors i mos, diguem, integrem a com se fa. Però després, una vegada entres a la companyia, a part, bueno, passes la entrevista, unes proves teòriques, i llavors unes proves al simulador, i llavors fas el que es diu el type rating, que són uns, no sé, uns, igual estàs un mes en una altra persona al costat que te va avaluant i pues, al principi suposo, o sigui, t'has d'aprendre com jo he fet per l'examen este de l'avioneta, pues, triplicat per poder fer-ho en estos avions grans, comercials, i això, fas un mes de, diguem, de prova en una persona al costat que et va ensenyant. I després a la companyia, evidentment, entres com a primer oficial, no com a capità. Sempre tindràs una persona al costat que té molta més experiència que tu i sabrà en qualsevol moment què ha de fer, que és el que, diguem, el que mane a l'avió.
Així que vas ser tu, van tenir-vos capità d'avió, una vegada que vas estudiant, de passar bastants anys, per dir, d'aquest avió et mano jo i baix meu tinc els meus subordinats.
Sí, i bueno, també depèn de la companyia que entres. Evidentment, les companyies més low cost, més minudes, que no són de bandera com seria Iberia, pues, tipus Ryanair i aquestes companyies, igual en 4 anys que ja estàs a la companyia, pues, ja te deixen fer, diguem, el curset a capità, perquè no és, vale, ja estic preparat per ser capità, no. Has de passar uns tests teòrics, un simulador, unes proves, i si les passes llavors ja comences a ser capità, i igualment seguixes. No serà tan llarg, però serà una setmana o dos que estàs de prova. I pues, les companyies que són una mica més grans com Iberia, Lufthansa i aquestes companyies, pues, suposo que uns 10 anys has d'estar fins que pots ser capità.
Pues bueno, és un camí llarg, però és el que tu vols i jo suposo que acabaràs sent capità d'avió. Suposo, vaiga.
Ojalà, ojalà.
Esperem que sí. Perquè... Ah, perdó, m'agafa la tos a mitjana entrevista i al final ja no sé com dissimular la tos. Ah, llavors, hi ha unes assignatures que fas de vol, però n'hi ha unes altres que, com has dit, es fas en powers i es fas a classe. En què consisteixen aquestes assignatures?
Pues, al ser un grau universitari sí que tenim assignatures com, o sigui, que són molt relacionades amb l'avió, com els instruments de l'avió, navegació, pues, diferents assignatures que estan molt relacionades amb l'avió, però després també fem assignatures com podria ser economia, psicologia i coses que afecten diguem, al pilot, però que no són tan directes. I és una de les bones coses que té fer un grau universitari i no fer el curset de 2 anys, ja que surts molt més preparat i molt més coneixement, que no saber només els circuits que té un avió i com pilota l'avió.
Així que també passes com un psicotècnic, no?
Sí, cada any, bueno, de fet, un dels de la meva carrera, aquest any, bueno, va fer primer i no havia passat les proves mèdiques perquè a un test de psicològic no li havia, o sigui, no l'havia aprovat. I, bueno, és una mica raro, però així va ser. I aquest any ho ha tornat a provar i llavors ja sí que l'he deixat. Antes de començar la carrera has de fer unes proves que es diu el certificat mèdic de classe 1, que bueno, estàs tot el dia a una clínica i pues, te fan moltes proves, tant físiques com psicològiques. I després cada any aquest certificat s'ha de renovar.
Això mentre estudies o durant la teva vida professional també?
No, no, durant tota la vida. I a partir dels 50 anys crec que és, o 45, ho has de fer cada 6 mesos.
A més, suposo que ells se volen assegurar per evitar desastres com aquell pilot que va estrellar l'avió a les Alpes. Perquè, clar, no és que vas tot sol, és que tens 200 persones més al teu càrrec. Llavors suposo que ho fan per assegurar-se de qui porta una màquina d'estes és una persona que toca vores i que fa el que ha de fer, suposo.
Sí, sí, sí. És més que res per això. Ara ho estem estudiant també a psicologia, que, bueno, que és un factor bastant que influencia molt al món de l'aviació. És molt fàcil tindre problemes dia a dia i has de saber apartar-los de la teva feina.
Pues sí, i el millor que fan des del meu punt de vista. Però, clar, tu has anat, com has comentat abans, has anat fent, has tingut sort de fer la prova antes de la quarantena, però la quarantena del Covid-19 t'ha afectat als estudis. Com t'ha afectat personalment el tema dels estudis, si recuperaràs aquestes classes que no has fet i si totes aquestes classes de vol que havies de fer fins a final de curs, si les faràs, no les faràs, pues han aplaçat l'examen d'avioneta, no ho han aplaçat...
Pues la veritat és que no ho sabem nosaltres i tampoc ho sabem la universitat encara. Ja veurem com evoluciona tot. Ells ens han dit que estan preparats per el moment que ens diuen començar a volar, pues estar preparats. Però de moment les classes teòriques pues les estem fent online, mitjançant classes online o treballs, i els exàmens parcials també. Ells esperen que puguem fer els exàmens finals, que els faríem la primera setmana de juliol. Hasta el 10 de juliol, els exàmens finals, que ells suposen que podran ser presencials, que nosaltres ho agrairíem bastant, la veritat. I després, pel tema del vol, encara no hi ha res clar. La veritat és que si no es pogués volar tot l'estiu, és com, jo crec que quasi que pediríem un any, perquè són moltes hores de vol les que ens queden i a l'estiu és quan més s'avança, perquè has de pensar que nosaltres volem en avionetes prou minudes, o sigui, molt minudes, que comparades a un avió gran són no res. I pues, pel tema de meteorologia, per exemple, a l'hivern tenim moltes missions cancel·lades. Si tu vas al puesto que has d'anar prop de l'aeroport, que està al costat de l'aeroport, i llavors allí parles amb l'instructor, se mira la meteorologia que fa, i si entres dintre límits pots volar, però hi ha moltes vegades que fa massa vent o està massa tapat, perquè els primers vols són visuals, o sigui que no s'utilitzen quasi els instruments de l'avió, només se mira fora i s'interpreta el que veu el pilot. Per tant, al juliol és quan més, juliol i agost és quan més s'avançaria el tema de vols, perquè ja fa molt bona hora i hi ha moltes hores de sol, però clar, si no ens deixem volar pues seria un retras bastant gran, però no sé. Ja veurem com evolucionar la cosa, que jo espero que millora bastant, la veritat. I que mos deixen volar, pues, si mos deixessin volar ja juliol i agost, jo crec que podríem salvar ja el curs. I l'examen de l'avioneta que hauríem de fer, jo crec que mos han dit que segurament lo farem, lo teòric, després dels finals. O sigui que acabaríem les classes i els exàmens teòrics pues, passat mitjan juliol.
Pues esperem que estos desitjos teus se puguin complir i per lo menos juliol i agost poguéssim portar una vida més o menys normal i poguéssim fer les hores de vol que heu de fer. Però claro, aquí ho comentes molt d'anar a l'avió, d'anar a l'aeroport i això, i és la universitat té una zona on té una avioneta, o aneu a l'aeroport de Reus i passeu tots els controls de seguretat i utilitzeu les pistes oficials de l'aeroport?
Sí, sí, bueno, nosaltres, la sort, o ja ho han fet així, la universitat està a la costa de l'aeroport, caminant se pot anar, tardes 10 minuts, un quart, i en cotxe estàs en 2 minuts, i nosaltres primer el que fem és anem tipo a un altre edifici que està fora de l'aeroport, que allí tenim, bueno, diferents sales, en ordenadors i allí és on ens hem de reunir en el nostre instructor, que normalment hi ha bastants instructors i alumnes a l'hora que coincideixen, perquè hi ha 11 avionetes, i llavors pues, intenten que volen la majoria de gent possible. I tu t'has de trobar allí en l'instructor una hora antes del vol. Si tens el vol a la una, pues, a les 12 has d'estar allí, i has de portar de casa fet el plan de vol i havent mirat la meteorologia, i quan arribes allí pues, li expliques, diguem, a l'instructor què és el que tu creus sobre la meteorologia, si pot sortir o si no, i bueno, entre els dos diu més o menys arribem a, diguem, un acord, que evidentment sempre tindrà l'última paraula l'instructor. I llavors, una vegada estàs preparat per anar a volar, que si hi ha bon clima i això, doncs tens que passar un control de seguretat de l'aeroport, que està, és molt minudet, és quasi per nosaltres i els de l'aeroclub, i llavors hi entres dins de l'aeroport i bueno, vas pel costat de les pistes caminant, o sigui, estan apartat, evidentment, per una zona que està per això específicament, i arribes al nostre hangar, que està al final d'una pista de l'aeroport, que allí en guardem totes les nostres avionetes, que com he dit antes n'hi ha 11, i pues, agafes l'avioneta que te toque, fas la revisió que pertoca cada dia, que sempre antes de volar s'ha de fer una revisió exterior de l'avioneta, i bueno, i demanes permís a la torre i voles a... per les, o sigui, t'espegues i aterrises, utilitzem l'aeroport de Reus.
Vale, bueno, si esteu a prop de l'aeroport és de meravella, sí. I un dubte que més se plantejava, que m'has contestat tu, és si aterrisseu i despegueu quan torre de control vos dona permís. Suposo que per no afectar en los avions normals que pugen i baixen.
Sí, evidentment. La torre de control, segons de l'operador que hi ha, del controlador, perdó, pues t'autoritza o no. Hi ha moltes vegades que hi ha controladors que se senten més còmodes, diguem, en més tràfic, i pues si ja hi ha dos avionetes fent tomes i despegues, que són aterrissar, despegar i aterrissar tot el rato per circuit, pues igual sí que te dice unir-te a fer tomes i despegues, o només te dice sortir per Salou i anar-te'n a fer un vol, diguem, més llarg, un routing, i llavors pues t'has d'anar adaptant. Però també hi ha vegades que està arribant un avió comercial i tu t'estàs esperant dins de l'avioneta i pues, igual estàs 30 minuts allí esperant-te hasta que te dicen la torre de control. O inclús han hagut vegades que per massa tràfic la torre de control, a part dels cancels que jo he dit antes per la meteorologia, pues, te cancelen perquè no te dicen bueno, que hi ha massa tràfic i no te dicen i has de fer esta missió un altre dia. Són coses que has de lidiar dia a dia.
Ja, home, també s'ha de tenir en compte que avions pujant i baixant, controlar això també ha de ser bastant complicat, per anar ficant avionetes pel mig.
Sí, però bueno, nosaltres tenim la sort que Reus no té massa tràfic comercial, sobretot a l'hivern, perquè les poques rutes que fa Reus és Reus, Londres i poca cosa més. Llavors, doncs, poques vegades. Jo crec que no m'he cruzat mai en un comercial, així que... Més que res, clar, nosaltres com ja som una flota prou gran, diguem, que tenim 11 avionetes, doncs evidentment no estan les 11 funcionant sempre, però sí que hi ha vegades que 5-6 avionetes estan, doncs, una serenat, una està fent tomes i despegues i doncs, ho ha de controlar el controlador aeri. I si t'autoritzen, doncs molt bé, i si no, doncs mala sort i te'n vas cap a casa.
Ja, això funciona així. Llavors, claro, tu la teva feina, que vols fer el dia de demà, que baixes estudiant, farà que visques poc temps a Rossell, ja que et passaràs moltes hores per nestos cels volant, i pues, viure aquí te serà difícil. Però com a rossellà que ets, com veuràs o com veus Rossell d'aquí 50 anys?
Pues la veritat és que no en tinc ni idea, però el que sí que veig... és que cada vegada hi ha més gent jove que està, diguem, volent quedar-se a Rossell. Sí que és difícil perquè trobar feina a un poble pues, tan minut i que no hi ha, diguem, indústria de la majoria de coses que estudia la gent jove, pues és difícil. Però la gent que sí que pot treballar a prop, jo crec que és un poble que li agrada bastant, i sobretot si eres de Rossell. Però el problema que veig és que molta gent jove, que ja ho he vist, que hi ha gent jove que busque, pues, per exemple, coses per alquilar i poder viure a Rossell, i pues, li és difícil trobar-ho. I això seria una cosa que s'hauria de millorar perquè la gent jove se puga, perquè si eres jove, pues, igual no te pots permetir comprar-te un pis o una casa. Llavors hi ha molt poques coses per alquilar en este poble, i seria, jo crec, una de les coses que s'hauria de millorar perquè la gent jove que estigui buscant pisos o cases per poder alquilar que estiguessin disponibles. I, pues, no sé, trobo que és una iniciativa que s'hauria de...
Sí. Un momentet, que m'han tirat una trucada. Òscar, me sents ara?
Com?
No, és que m'havia entrat una trucada i s'havia tallat la teva trucada. Dic...
Vale.
Tu te veus vivint a Rossell al teu temps lliure o no saps on cauràs?
Pues jo al principi... O sigui, tinc moltes ganes de poder vindre lo més sovint possible. Però clar, no tinc ni idea. No sé si estaré prop o estaré molt junt, però el que tinc clar és que si estic prop i puc vindre, pues, jo que sé, cada dues setmanes o una cosa així, en fin de, per exemple, pues, m'encantaria. I evidentment que sí. I sobretot festes i tot això, pues, m'agradaria no perdre-me'ho. Ja veurem com se pot compaginar, però sí, m'agradaria molt, la veritat.
Pues bueno, esperem que el teu... Que pugues, ja que pugues estar en un aeroport més o menys central a prop, doncs Barcelona, València, així aeroports grans on pugues anar treballant i voltant el món, i que mos pugues vindre a veure, doncs, tot el que te sigui possible. Vull dir, qui saps que sempre seràs benvingut i els teus amics t'esperaran sempre amb els braços oberts.
Pues sí. Ojalá.
Llavors...
És que m'agradaria molt.
Sí, sí, no patisques, que aquí t'esperarem i diré, mira'l, hi ha el pilot d'avion. Vull dir... Que t'esperarem, per això no has de patir. Llavors, recordem als nostres oients de què podem fer preguntes al chat, que en tenim alguna, perquè ara, Òscar, te demanem que, si vols, pots dedicar unes parauletes als nostres oients, que en aquests moments, si no me falla la pàgina web, ne tenim 30 de connectats, dels quals 9 estan al chat. Així que, unes parauletes i una cançó.
Pues la cançó seria... La Bikina, i la dedico a tots els oients i a tothom que li agrada aquesta cançó, que a mi m'agrada molt. I bueno, a Josep Mayo també li agrada molt, que això sí que ho sé, i pues, també li vull dir a ell. I després, pues, unes parauletes, pues, no res, que espero que tothom estigui bé i que ho porto el millor possible i que pront sortim d'esta situació tan delicada.
Pues sí, així en aquestes paraules acabaríem el que és l'entrevista per meu en Òscar i ara saltem al chat, que de moment, si no en salta cap més, tenim 3 preguntes i te llegiré la primera, que Josep Mayo és una pregunta composta i te ho llegeixo així tot seguidet perquè tu li contestes. Josep Mayo diu, creus que l'any que ve t'entrarà uniforme? I diu, i ara parlant seriosament, en cas d'una avaria greu, com calmaries els passatgers?
Pues l'uniforme sí, jo crec que m'entrarà i si no m'allà em farà tot el que faci falta, que és una costurera molt bona, que sempre m'arregla el que em fa falta. I després, això suposo que és una cosa que se va aprenent a gestionar durant els anys, en l'experiència, però també crec que sóc una persona prou calmada i que sap transmitir optimisme, diguem. I suposo que és una cosa fonamental que quan hi ha alguna incidència o alguna emergència que el pilot sàpiga portar a la gent, a la tripulació i als passatgers. Però bueno, al principi suposo que serà més feina del capità i encara em queden molts anys per aprendre i poder gestionar aquestes situacions.
I esperem que tingués poques avaries greus en un avió comercial. O no cap, seria lo
sí,
millor.
Evidentment.
Després...
Sí, salte... bueno, espero estar preparat.
Sí, home, sí, estaràs preparat, segur. Que per això vos preparem tants d'anys. Vull dir, per això no cal patir. I esperem que tingués sort i que com a molt tingués alguna pareta de motor d'uns minuts i pugues continuar volant sense cap problema. Després saltem a Adrià Querol, que diu... que, bueno, et llegeixo el que diu, creus que en el futur, quan treballaràs de pilot, trobaràs a faltar els teus amics i la calma de fer una cervesa dels divendres?
Trobo que és el que més trobaré a faltar. Evidentment, junt a estar amb la meva família, perquè sempre m'ha agradat molt estar amb la meva família, però bueno, és una cosa que un preu a pagar, diguem. És una de les coses que per lo que antes volia tornar. O sigui, he dit que m'agradaria a sovint estar al poble i m'agradaria trobar-me amb els meus amics lo més a sovint possible. Perquè són ratos que, la veritat, si no dels millors de la... Bueno, segurament he passat dos millors ratos de la meva vida en els meus amics i espero que en continuïn sent molts més.
Pues sí, bueno, també li puc dir a Adrià que demà que et vas fent gran, pues ell també acaba d'estudiar, no sap on caurà i així anem tots. Vull dir, si us podeu trobar els divendres, encara que sigui un divendres del mes, serà tot un honor per recordar aquests momentets.
Pues sí, la veritat.
I ara anem com a l'última pregunta que mos ha entrat aquí al chat, que és de Gerard Gavaldà, i diu així, parles que Rossell està molt bé per la distància i tal, però no tot és tan bonic. Què trobes a faltar de Reus com a ciutat universitària?
Reus, la veritat és que la veig més. Això és que depèn del punt de vista de cada persona, però la veig una ciutat que està superbé per viure, però més com a... És que Reus no és una ciutat, és un poble gran. Allí tens molta sensació d'estar, diguem, a casa. Perquè no és una ciutat tan gran com Barcelona que pugues veure que se'n va de mare allò. Reus és molt xicotet, està tot molt centrat, molt concentrat al centre, i la veritat és que és una ciutat molt agradable per viure. Però, evidentment, com a casa no s'està cap puesto.
Pues sí, com a casa no s'està cap puesto. I en aquestes paraules, pues, acabem lo que és l'entrevista en Òscar, que és estudiant universitari de pilot d'avió, que esperem que tingui sort i d'aquí uns anys ja pugui ser ell el capità d'un avió comercial, que és la idea que ell porta en camí de fer en la seva vida. I mos ha dedicat la cançó La Biquina, que l'escoltarem en uns momentets, i recordem que demà entrevistem a Javi Margalef, com a... Bueno, Javi Margalef és el mossèn de la Sénia i a part és professor de l'institut i és un dels responsables del grup de joves d'aquí de Rossell. Llavors, demà a les 7 i quart entrevistarem a Javi Margalef. Avui a les 8 la cançó que han triat és la nova versió de Resistiré, que canten molts de cantants i és una versió també més animada. Ficarem esta versió, Resistiré 2020. I no res, Òscar, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Jordi.
Pues sí, tot és un plaer. Pues deixem en musiqueta i tornem en uns momentets.
Dime, baby, ¿cómo andas? Dime, ¿cómo vas?